I aquí estem ja el míster i jo preparats per encendre el marcador. Ben obert ja. Quan marca?
Doncs marca.
Marca. Marca victòria per alguns, derrota per sí, altres sí. I també empats com a l'Escó, no?
Sí, un empat que doncs, davant d'un equip de la part baixa, concretament el tercer per la cua, el Granollers, no és que no hi haguessin hagut ocasions, que l'Escó va tindre moltíssimes.
Castelldefels jugava l'Escó.
Ah, sí, ara estava aquí. Sí,
14.
Sí, el Castelldefels. El Castelldefels, un equip que se li incomoda bastant, un equip, malgrat la posició que no és massa bona, però un equip que té un bon posicionament al terreny del joc i això és incòmode per molts equips. I l'Escó, com dèiem, no és que no tingués ocasions de gol, que en va tindre moltíssimes. L'únic que, com comentàvem jornades anteriors, que en dues ocasions feia dos gols, com a molts partits, ara doncs ni genera moltes i no, la pilota no hi ha manera
no entra.
Llavors, què va passar? Doncs que el que tenia que ser una victòria per a no deixar més marge als equips que s'estan apegant moltíssim, i mirem la taula classificatòria,
anem a mirar-la,
fins a la desena posició tenen opció de quedar entre els tres primers,
sí.
Ja no dic el primer.
Perquè el desè, que és el Vilafranca, té 34 punts i el tercer, que és el Prat, en té 38.
Per això dic que s'ha posat una lliga que per al play-off jo penso que serà super, super interessant. La llàstima és que l'Escó, després de l'Espanyol, podria ser l'equip ja pràcticament de tindre aquesta posició, però clar, aquestes jornades que ha perdut dos consecutives més l'empat d'ahir, fa que baixi...
I són tres setmanes sense sumar tres punts.
Sí, sí, fa que baixi fins amb aquesta...
Quarta posició.
Però, com veurem, molt, molt disputada, perquè inclús el segon classificat a l'Hospitalet s'escapa una mica ja també, no?
El té a 4 punts.
El té a 4 punts, el Prat 38, Escó 37, però és que llavors Sant Andreu 37, Terrassa 36, Reus Esportiu, que no comptava, porta una ratxa impressionant.
El B.
El B, sí, sí, i 36 punts, inclús l'Europa amb 35, és a dir que... Bueno, no podem fer cabals perquè queda tota una segona volta, però que sí que l'Escó ha de mirar d'aquests punts, no deixar-los escapar, perquè després a final de temporada li poden fer molta falta.
Ho veiem tal com està l'assumpte, déu-n'hi-do. Anem a la segona catalana, míster. Comencem, ni a l'un ni a l'altre li van
no
anar bé les
estat,
coses
no
aquesta setmana.
No.
El Gandesa va perdre al camp del Camarles aquest cap de setmana, que és el segon, i el Batea s'expressava al camp de l'Amposta, que és el tercer, i tampoc va guanyar. Comencem per aquest Camarles 1-0 Gandesa.
Sí, sí, després d'una primera part molt disputada, que no va haver cap gol, això també val a dir que doncs, el vent bufava i jugava alguna mala passada, però a la segona part va sorgir doncs, aquest home que no s'ha deixat amb això, com és el golejador Ferreres, i va fer un golet al minut 79 i va estar suficient perquè el Camarles pugi fins a dalt de tot. Ha fet una recuperació molt important i ara és un dels equips a tindre en compte també doncs, per a aquest ascens o promoció. El Gandesa va intentar l'empat, tampoc seria just dir que no el va mereixer, tot al contrari, va mereixer algun golet, però finalment es va quedar sense marcar i el que podia ser un puntet tampoc va ser, una derrota. Ens havíem deixat també les amonestacions de l'Escó, que van ser 3, i una pel Castelldefels, i en aquest partit n'hi van haver 2 pel Camarles i 5 pel Gandesa.
El Gandesa baixa amb una posició, es posa 5è amb 33 punts, però també molt interessant la cosa perquè el líder, que és el Cambrils Unió, està amb 38, per tant només són 5 puntets de diferència, ha pegat també l'Ull de Cona amb 32, Torreforta 31, Redis 29... Molt interessant està la cosa també. La segona catalana, el Batea es desplaçava al camp de l'Amposta, un altre d'aquests rivals difícils, com deia, va tercer, i no va poder, va perdre 3-0.
Sí, 3-0 amb 2 gols als últims minuts de cada temps. Per què? Doncs perquè quan l'àrbitre ja estava a punt de xiular, va arribar una jugada desafortunada en què l'Amposta feia l'1-0 i se'n anava als vestidors a la mitja part, el que podia ser un 0-0 amb 1-0, i aquests gols a vegades fan molt de mal. La represa doncs no va ser gens fàcil ni per un ni per l'altre, perquè es va aguantar l'1-0 fins al minut 78. Aquí va arribar pràcticament la sentència, amb el gol, si primer havia marcat Llobet, després el va fer Jonathan, i després ja, com hem dit, al darrer minut, el Marc Bernet, un jugador d'aquí de la comarca,
sí,
doncs ja puntillava amb aquest Batea, que, bueno, que va lluitar moltíssim en un camp molt difícil i que inclús en moments del partit va fregar l'empat, no? Però, claro, l'Amposta no volia perdre aquest posicionament i finalment va guanyar còmodament amb un partit, això sí, molt net, perquè l'Amposta va tindre 0 amonestacions i tan sols una al Batea.
Molt bé, doncs el Batea que va 12 amb 22 punts. Anem a la tercera catalana, anem a pel derbi. Era, sens dubte, el partit d'aquesta jornada. Jugava, en aquest cas, la tornada, l'inici de la segona volta, al camp dels Atlètics de Móra la Nova. I, finalment, doncs, la victòria es va quedar a casa 2-0 a favor del Móra la Nova contra aquest Olímpic de Móra d'Ebre, amb tot un espectacle i un camp ple de gom a gom.
Sí.
No només de Móra la Nova i Móra d'Ebre, hi havia gent de Benistanet, de Miravet, de Falset, hi havia gent de Tivissa. I... Sí, feia molt goig, la veritat.
Sí, sí, jo penso que és d'aquests partits que als jugadors agrada, i va ser un gran partit, i pràcticament un calco com va estar Móra d'Ebre, una gran primera part del Móra Nova. A Móra d'Ebre va marcar 3 gols, i aquí a Móra Nova van fer 2, ni podia fer uns quants més, perquè doncs va sortir doncs la figura de l'Òscar Nogales, i en aquest cas no de mèrit de l'Agustí, perquè tot no pot entrar, però és que, clar, veure les ocasions que va tindre, un pal, un penal... 3 o 4 uns contra uns en condicions normals, normalment no entra tot, però dos li havien d'entrar, no li van entrar.
I este porter que va fer molt bé, eh?
Però és que clar, el que diem és que l'Òscar va fer un partidàs, sí. I anem a l'altra porteria, i també el Ferran va tindre 3, però van ser 3 autèntics paradons,
sí,
perquè
sí.
Van haver dues faltes directes llançades per un, em sembla que l'Aleix Martí, a la primera part, no, a la segona, al començament de la segona, amb una mà increïble, i després n'hi van haver una altra que també va ser calcada, i finalment un paradon. Per això que dic que va ser un espectacle total, amb dos golaços, això sí, de la primera part, un de Barro impressionant i l'altre de l'Oriol, que, bueno, sempre Oriolet, però ja és l'Oriol, perquè s'està consagrant cada dia més i està agafant un protagonisme també amb aquest Móra Nova. Sí. I llavors, què hem de dir? Doncs, bueno, que va ser un partit molt esportiu, un partit en què l'Olímpic de Móra d'Ebre, s'ha de dir que va fer una segona part molt bona, va jugar molt bé. L'únic que no té pegada, no li costa molt marcar gols, i clar, quan s'acosta a marcar gols, si has d'esperar una falta o un penal, costa moltíssim. I possiblement el que li va mancar a l'Olímpic va ser definir aquest gran joc que feia davant d'un Móra Nova, que si a la millor li hagués encaixat un gol, s'hagués encaixat un gol, hagués sigut un altre partit, però el Móra Nova, amb una renta de 2 gols, va fer valdre també aquesta primera part, que sabem que tots els partits és mortífera dels Atlètics. No? Bé, què podem dir més d'aquest derbi? Bueno, que el Móra Nova se segueix afiançant, que l'Olímpic doncs, va a més, l'únic que ha d'anar a més encara. Després d'aquestes dues victòries consecutives, ha vingut una derrota, entre cometes, lògica, malgrat que un derbi doncs, no hi ha ni primer ni segon, ni
sempre
últim,
sempre
és un derbi,
sí, és un derbi.
Però bueno, jo penso que s'han de felicitar tots plegats, perquè
van fer tot un espectacle.
Tots un espectacle, i tots van fer el que van poder, i finalment doncs, se va acabar el partit igual que va començar, doncs, amb molta esportivitat, i bé, i esperar doncs, que uns segueixin doncs, apretant a l'ampolla, que veurem que va salvar in extremis al camp de l'Arnes aquesta setmana,
sí.
I que l'Olímpic doncs, surti d'aquí baix per ja jugar una segona volta amb més frescor i que no li pesin tant diguéssim, aquests partits per a, doncs, de que si perden s'ensorren.
Sí.
El partit, 2 amonestacions per un i 2 pels altres.
Molt bé, molt bé. Doncs felicitats també per a aquest partit, per a aquest derbi. Anem, com ho diries, a aquesta ampolla que continua primer, a un punt del Móra la Nova que va segon, i finalment doncs, es van dur els 3 punts al camp de l'Arnes.
Sí, però increïble, perquè l'Arnes, després d'una primera part sense gols, la segona pintava igual, va arribar el gol de Nil de l'Arnes al minut 77. És a dir que faltava molt poc, tot podia passar, però, clar, quan marques un golet a les acaballes del partit, sembla que puguis derrotar el líder, tot poderós Ampolla. I podia ser, l'únic que doncs, va arribar un gol al minut 85 de Torres, és a dir, 5 minuts, i llavors hi va arribar un altre al 87 i l'altre al 88. És a dir, que, clar, aquest gol va desmuntar tots els objectius i plantejament, i finalment l'Ampolla, doncs, com diem, va fer 3 gols en 3 minuts o 4. Això tampoc no es veu massa, sí, ho veurem al Falset també.
Sí, ho veurem, sí.
Però
al Falset li va anar bé en aquest cas.
Sol passa això, i en aquest cas li va anar malament a l'Arnes, però bueno, van donar la cara i van intentar, inclús jo penso que mereixedors de fer alguna cosa més davant de l'Ampolla. 5 amonestacions per l'Arnes, i en aquest cas l'Ampolla no en va tindre cap.
Doncs enhorabona també per l'ampolla per aquest joc tan net. I anem amb el Pinell, que sí que va sumar els 3 puntets aquest cap de setmana. Ho va fer al camp de l'Alcanar per 1-2. L'Alcanar que va 5è i el Pinell que puja fins a la 15a posició amb aquests 3 punts.
Sí, li convenia a l'Alcanar i al Pinell una victòria d'aquestes de prestigi davant d'un equip que aspira a pujar de categoria. I bé, doncs aquesta vegada li ha sortit bé perquè doncs van fer una segona part, diríem que esplèndida. 0-0 al descans, l'únic que la segona part va ser doncs d'un Pinell que no volien tornar avui a casa, i el 63-68 l'Eduardo i el Víctor feien un 0-2, que malgrat que Marc Ruiz al 84 va fer pujar l'1-2, i aquí van doncs començar doncs el que passa, que després de ser molt superior a la segona part t'arriba un gol en contra i pot passar de tot. Per sort pel Pinell no va passar, i finalment el minut 91 l'àrbit va xiular al final i es van endur una victòria molt, molt necessària i molt merescuda. 6 amonestacions pel Alcanar i 4 pel Pinell.
El Corbera no va poder contra el Sant Jaume d'Enveja, va perdre 2-0.
Sí, un golet al començament de partit de l'Enric i un altre ja als minuts finals van estar suficients perquè el Sant Jaume fes que el Corbera no puntués. El Corbera ho va intentar, va buscar el gol, però també aquest Corbera, igual que li passa al Villalba i a l'Olímpic, no tenen un davanter definidor i això se paga a vegades molt car. I amb aquestes alçades de la temporada ho estan acusant moltíssim. Finalment, com hem dit, victòria del Sant Jaume. 5 amonestacions pel Sant Jaume i 2 pel Corbera.
Tampoc va poder ser per al Vilalba, que continua a cue i va perdre 1-2 contra el Remolins Vítem.
Sí, perquè després d'un començament, com la majoria dels últims partits, diríem molt dolent, perquè encaixa 2 gols consecutius, o sigui, seguits, i fa que després vagi a remolque, que ho intenti, que tingui ocasions, però que ja li manqui temps per aconseguir-ho. Martínez i Dani van fer el 16 i el 30, 2-0, 0-2 a la mitja part. Després encara quedava molt partit, 65 va marcar Quachene, allà 5 Quachene, i aquí podia passar de tot, podia arribar a l'empat, i el que a la desesperada ja no va arribar, i una nova derrota del Vilalba. 5 amonestacions pel Vilalba i 1 pel Remolins Vítem.
La classificació queda així: Ampolla va primer amb 52 punts, de ben a prop el segueixen els Atlètics de Móra amb 51, després ja trobaríem a l'Olímpic, que baixa una posició, 13, amb 18 punts, el Pinell puja fins la 15a amb 16, i ja tenim Corbera d'Ibre amb 14 punts, Arnès amb 12 i tanca el Vilalba amb 8. Tercera catalana, grup 2. Comencem per aquest partit del Falset que deies fa una estona. Comenta'ns com va anar aquest partit que es va acabar capgirant tot,
sí,
al final.
Sí, és que
3-4 contra l'Espanya Canonja.
Sí, sí, però per als nostres oients, al minut 89 guanyava l'Espanya Canonja 3-2. Anem per parts.
El 89, ha dit, el 89. Sí. Anem a analitzar el partit.
Anem a analitzar el partit perquè l'Espanya Canonja, doncs, un equip potent, un equip que ho comentàvem, anava quart, i que el Falset, bueno, que li tenien que sortir les coses. Julià va avançar el Falset al minut 5, l'únic que abans del descans l'Ara feia a l'empat a 1. A la represa, primer avantatge del Falset, 1-2 Pau Ribes, i el 88 d'en guanyant va arribar al primer empat, 2-2. Va marcar Trabalón. Llavors, al 89, l'Ara avançava a l'Espanya Canonja. I aquí ja doncs, juga el paper afegit. Al 90, marca Pau Ribes un altre empat a 3, i al 91-92, perquè aquí ja doncs és el que...
Ja
és el final.
El resto.
L'Oriol va fer el 3-4.
I què has celebrat aquest 3-4 de l'Oriola,
sí,
del Falset?
Jo penso que va ser un partit inclús molt tens, perquè veiem que últimament els entrenadors estan sent expulsats,
sí?
A vegades perden una miqueta, i en aquest cas el míster del Falset, el Cristian, va veure la roja a manca de 5 minuts, en un partit que van haver 3 amonestacions per un i 4 pels altres.
I el Porrera, que va sumar almenys un puntet, empat al camp de la Selva del Camp aquest cap de setmana, un perseguidor que el té just a un punt per damunt, li esgarrapa un puntet.
Sí, llàstima, perquè li podia prendre els 3, sí. I finalment se van tenir que repartir, ja que al minut 68 el Saladine feia el 0-1 pel Porrera. L'únic que al minut 78 doncs el Martín aconseguia la igualada per la Selva. De moment se manté aquesta diferència, no s'escapa a la selva, però tampoc se l'avança com doncs, en principi podia ser, però bueno, com és un rival directe, jo penso que aquest empat del Porrera doncs, està molt positiu, amb un partit en què van haver 4 pels locals amonestacions i 3 pels visitants del Porrera.
Amb aquesta victòria el Falset puja fins la 8a posició amb 26 punts i el Porrera manté la quarta per la cua, 15 lloc amb 19 punts. Anem a la quarta catalana, Jam. I aquí també teníem derbi de la Ribera d'Ebre, eh? Quines jornades més potents que estem tenint últimament. Flix, Ascó, B, dos equips, a més, dos municipis que sempre hi ha hagut aquesta rivalitat també, igual que Mora Nova i Mora d'Ebre, i dos equips que estan a la part alta, no?, i que volen pujar. Al final, la victòria, per un ajustat 3-2, es va quedar a casa pels flixancos.
I també darrera hora, perquè aquí també va passar de guanyar el Flix a perdre i a guanyar. Mm-hmm. És a dir, que al minut 16, Magí feia l'1-0, l'únic que el 21 Celsius feia un gol en pròpia porta i feia que el descans arribés amb empat a 1. L'únic que la represa al minut 57 l'Imanol feia el 1-2. L'Escobé doncs, agafava avantatge i en principi el Flix doncs, patia moltíssim, però al minut 76 l'Ignacio feia el 2-2 i a manca de 2 minuts, al 88, l'Andreu Carranza feia pujar el definitiu, el que seria 3-2. Molt ambient a la grada, i no veguis doncs, també la, l'afició com ho va celebrar, no?
Perquè recuperen el liderat,
recuperen
també.
Recuperen el liderat sí. I, bueno, i fan que, doncs, que el seu rival perseguidor doncs, doncs no el sobrepassi, no? Mm-hmm. El partit, bueno, doncs, per ser un derbi, 4 molestacions per un i 4 pels altres, doncs també va estar també prou bo, eh?
Anem per a aquest Ginestar del Tebre que va acabar amb 4-4, quin munt de gols.
Sí, i també, doncs, minut 85, 88 i 91, també va haver, doncs, cap gir total, no?
Aquest any està sent sí, l'any sí, de los minutos finales.
Sí, el que no es fa en 80 o en 85 minuts, no sé què passa, doncs que ho repetim moltíssim i es veu moltíssim en molts camps, eh?
Sí, sí, sí.
Però, bueno, jo penso que és...
Com va anar aquest partit?
Bé, aquest partit va estar dominat de bon començament pel Deltebre, que al minut 10 ja guanyava per 0-2. El 7, el Pujol, i el 10, el David, però el Pincho, el 21, feia l'1-2, l'únic que abans del descans, el 39, també el defensa en pròpia porta, feia l'1-3. Semblava que la cosa anava malament, i estava anant, evidentment, però en minut 50 l'Enric i el 85 l'Enric, novament, feia l'empat a 3. O sigui, de dos gols de diferència, passa l'empat a 3. L'únic que Ferran, el 89, fa el 3-4 i amb temps afegit el Margalef fa el 4-4. Això sí, va ser un partit autèntic i dels millors que s'ha vist a Ginestar aquesta temporada i s'ha de felicitar tots perquè no van donar un partit per perdut ni quan uns perdien ni quan els altres guanyaven. Mm-hmm. 6 amonestacions pel Ginestar en aquest cas i 2 pel Deltebre.
Tens set. El Benissanet no va poder contra el Jesús Catalonia i va perdre 4-0.
Sí, però aquí també hem de fer menció a part perquè veiem que el Benissanet va anar 11 efectius sense porter, va haver que jugar un jugador de camp, i fins al minut 88 la cosa anava doncs, de poder empatar el partit. Se perdia 1-0, marcat al minut 60. És a dir, sí, que van aguantar moltíssim.
Van aguantar molt.
L'únic que llavors, als minuts finals, doncs, van ser a la davallada de l'equip Benissanet, en què 85, 88 i 89 el Magar, que havia fet el primer, a l'Ancel n'hi va fer 2, van sellar aquesta victòria, que diríem contundent, però clar, doncs, quan veus aquestes circumstàncies pot passar el que va passar, no? 2 amonestacions pels locals i 1 pel Benissanet.
I ens queda aquest bateador de Brescola 3. Com va ser aquest partit?
Bueno, va ser un partit que a la mitja part va acabar empatat a 1, gol de Leonel 0-1 al minut 10, al 32 l'Alejandro de penal feia a l'empat a 1. L'únic que a la represa, 2 minuts, una miqueta, diríem, de desconcert de l'equip del Batea, Leonel i López Calvo feien 1-3, que el 77, a José Doña, que fitxava aquesta setmana, també de Mora, un jugador de Mora, va fer aquest golet i donava esperances a que el Batea pogués aconseguir l'empat i, de fet, que va tindre un parell d'ocasions per aconseguir-ho, però finalment l'Ebre Escola es va endur la victòria amb un partit amb 2 amonestacions pel Batea, més 1 de Roja al 83, a l'Enric Amado, i 2 per l'equip de l'Ebre Escola.
La Fatarella descansa aquesta jornada, porta 2 partits seguits sense jugar, perquè recordem que es va decidir aplaçar de la setmana passada amb el Benissanet per les festes, i això és pel que fa a la quarta catalana. Anem al futbol femení, futbol 7 de les Terres de l'Ebre, les noies de l'Olímpic, els tocava contra l'Escola Cervera, que ja sabeu que es va retirar, per tant no jugaven aquesta setmana. Les noies del Ginestà van perdre per 2-5 a casa contra el Jesús i Maria A. Les noies de l'Escon, canvi, van fer una golejada espectacular al Pardinyes aquest cap de setmana, que van ser unes per la cua, 10-1. Les de l'Arnes van perdre 2-5 a Sant Jaume d'Enveja, i les noies del Gandes també van perdre per 8-4 al camp de la Plana. En segones van les d'Escó, en segona posició, amb 24 punts, quartes Gandesa, vuitenes les de l'Olímpic, novenes el Ginestà i desenes les de l'Arnes. Anem al futbol sala míster. Hi havia vuitens de final de la Copa Tarragona aquest cap de setmana. El futsal Mora d'Ebre s'enfrontava al Tecnovit Alforja i no va poder ser, i va caure contra aquest equip de la divisió d'honor per 1-6, i diu adeu ja en aquesta Copa Tarragona, que recordem havia superat la primera fase guanyant al Mora la Nova, no?
Sí, que va ser... que el rival doncs ja era un equip d'entitat, un equip de categoria superior, i bueno, van posar, això sí, moltes ganes, van tindre ocasions, l'únic que l'equip contrari arribava i marcava.
I seguim també, en aquest cas, a la segona divisió, que sí que va haver jornada. El Priorat Nord està enxufadíssim, que diríem.
Sí, sí.
Suma una nova victòria, 4-2 contra l'Escola Vendrell, i manté aquest tercer lloc a la taula, 5 punts del líder, que és el Castellvell. Mentre que a l'altre grup, al grup 7, el Capçanès descansava, el Tivissa va perdre la pista de l'Ampolla per 4-2. El Flix suma una nova victòria, 4-3 contra el Prat Dip, i empat de la Joventut Esportiva Mora la Nova contra la Sénia aquesta setmana. També dir-vos que en bàsquet el Mora d'Ebre doncs va fer una jornada de victòria aquest cap de setmana, va guanyar el Carmen Bàsquet per 70-67 l'equip sènior, i també victòria del júnior per un contundent 74-26 contra el Constantí. I acabo ja ràpidament amb l'handbol. Els nois del juvenil de l'handbol Mora la Nova van perdre contra el Tarragona per 16-39, però van donar tota la pista com fan sempre, amb aquesta crònica del Santi, que li agraïm moltíssim. I l'equip sènior de l'Escó Mora la Nova van perdre per tan sols 2 gols de diferència, 17-19 contra el Llavaneres, després d'un gran partit.
Bueno, doncs, quan ho dones tot i fas un gran partit, la derrota doncs també queda en un segon pla, no?
Sí, la veritat és que sí. Mister, en un segon pla ens hem de retirar nosaltres ja, perquè arribem al final, no tenim temps per a més. Ens veiem divendres amb una nova edició de l'Avantmaig, una nova jornada per passar-ho bé amb l'esport a casa nostra.
Doncs així
estarem.
Ai,
el Pichichi?
Sí, sí, Pichichi.
Pichichi,
sí, sí. Bueno,
grau
Pichichi no hi ha hagut variació, perquè l'Agustí continua amb 33 gols, Agustí dels Atlètics Mora Nova, i el Dilla tampoc va marcar, del Gandeses continua en 15, i tampoc va marcar el Mustaf del Falset, que continua amb 12.
Doncs així està el Pichichi, com sempre amb graula d'agroquímics. Ho deixem aquí, fins divendres, adeu.
Adeu, adeu.
Agroquímics, Grau Blader, abans Paco Blader. Seguim com sempre donant tot un servei per l'agricultor amb assessorament de tècnic propi. Disposem de tota classe de productes i li facilitem la solució a qualsevol problema en el món de l'agricultura. Agroquímics, Grau Blader, disposa de servei a domicili, pot consultar les condicions. Agroquímics, Grau Blader, abans Paco Blader, a Benissanet, al telèfon 977 40 71 45. Tot un servei per l'agricultor.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.